participat el vicepresident Jordi Puigneró. Des del Ministeri, Sánchez ha justificat el dèficit per l'herència rebuda.
És imprescindible que hi hagi una reversió immediata, hi hagi un punt d'inflexió d'aquesta constant històrica perquè ens hi juguem també la nostra competitivitat.
Cuando nosotros entramos en el gobierno en junio del 2018, nos encontramos un panorama absolutamente diferente, obras que se habían paralizado, proyectos que ni siquiera se habían iniciado, y nosotros lo que estamos haciendo es poner toda la carne en el asador para poder acelerar ese ritmo de las ejecuciones.
L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona rep 10 milions d'euros de la Unió Europea per fer arribar als hospitals una gran plataforma de dades sobre el càncer.
El sistema indicarà als oncòlegs quins tractaments funcionen millor amb cada tipus de tumor. L'investigació de l'Institut deixa clar que la plataforma no substituirà els metges.
La decisió sempre la tiene que tomar un médico, ¿no? Sencillamente, el sistema lo que hace es como hacer de manera muy rápida, sistemática y reproducible lo que hacen estos especialistas en el proceso anterior. Antes de llegar al tumor board, que es la interpretación, ¿no? Decidir qué mutaciones le van a enseñar al oncólogo.
L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, renunciarà al càrrec divendres després de 18 anys per facilitar el relleu al capdavant del consistori.
Monràs mantindrà l'acte de regidor i afirma que seguirà treballant per al municipi des de l'àrea que li assigni la nova alcaldessa Mireia Dionisio.
Ràdio Mollet, Emma Balea.
Josep Monràs ha dit que renuncia a l'alcaldia després d'haver meditat i considerar que és el moment adient per fer un pas al costat i facilitar el canvi al capdavant del consistori molletà.
Jo crec que cal tornar a donar una empenta en el projecte de la ciutat. Crec que 18 anys a la motxilla són molts.
Llibertat amb càrrecs per l'entrenador de l'Unió Esportiva Sants de Barcelona després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptes abusos sexuals a 3 jugadores.
Des del club, el seu president, Joan Forcadell, expressa el seu suport a les víctimes, 3 joves de moment que dilluns van denunciar els fets.
Denunciem aquests fets i ens posicionem al costat de les víctimes. Els hi donarem el suport que necessitin i anirem de la mà amb elles a on haguem d'anar.
Operadors, productors i professionals de la indústria audiovisual catalana es troben avui a la 23a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra a Granollers.
Ho fan per reflexionar i abordar els reptes que tenen els mitjans i que passen per replantejar la TDT i la FM i avançar, en el cas de la xarxa de comunicació local, cap a la plataforma OTT.
Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
Pepe Cerezo, director de Boca Media, ha dut a terme la sessió Els models de negoci de les OTT en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya. El clar exemple de model d'OTT podria ser, per exemple, plataformes com Disney Plus. Relacionat amb aquest tema, Cerezo ha aprofitat per fer autocrítica dels mitjans de comunicació. Com fins fa no tant, el contingut a la carta era gratuït.
I en esports, en bàsquet, l'Espar Girona arriba a un acord amb Mariano Tolo.
La pivota australiana amb passaport croat defensarà la samarreta del conjunt gironí durant la pròxima temporada.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, dimecres a la tarda ve dominat per aquest ambient assolellat. Sí que creixen algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que tindran poques conseqüències. El que sí que notarem serà aquesta pujada de la temperatura màxima, valors que poden arribar a superar els 36 graus a Ponent i els 26 graus al litoral. Pel que fa a les precipitacions, no es descarta que a partir del vespre pugui haver alguna precipitació feble que pugui entrar per les comarques de les Terres de l'Ebre o també a les comarques de Lleida. Serà un roines que apareixeran al final del dia i com a molt deixaran acumulacions minses. La jornada de demà vindrà dominada pel sol, es tornaran a repetir aquests intervals de núvols baixos que seran més abundants als dos extrems del litoral i tornarem a tenir un dia marcat per la marinada i això altre cop farà que tinguem una temperatura més baixa arran de costa i a l'interior la temperatura màxima no presentarà masses canvis, tornarem a tenir màximes que arribin a superar els 35 graus i d'on això aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora el més destacat és un accident que s'ha produït fa estoneta ja a la C-17 a Parets del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i aquí hi ha cua d'almenys 3 quilòmetres, com et deia, en aquest tram de la C-17, aquest accident que ens complica el trànsit a Parets del Vallès direcció sud, sentit Barcelona, diguem-ne. A la resta de vies aturades més o menys habituals, xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. És el cas de l'extrem nord, la C-58 i la C-33 carregades durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. A l'extrem sud, la C-32, per exemple, amb retencions d'un parell de quilòmetres a Sant Boi, direcció Barcelona, o també hi ha més trànsit, lentitud, aturades intermitents, trams de retencions a l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Xoc de declaracions a propòsit del dèficit d'inversions. Després de fer-se pública ahir les xifres, avui s'han trobat cara a cara el president català, Pere Aragonès, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Una trobada en el marc d'un congrés de formació professional i en què també hi ha participat el vicepresident Jordi Puigneró. A la sortida, Aragonès ha titllat d'inadmissible la manca d'execució de les inversions estatals i ha demanat passar dels fets a les paraules.
Aragonès i Puigneró han mantingut una trobada informal de 20 minuts amb la ministra Raquel Sánchez. El president de la Generalitat ha reclamat una reversió immediata de la situació. Les declaracions de Jordi Puigneró encara han estat més inflamades. El vicepresident ha assegurat que l'executiu espanyol o són uns inútils o són uns mentiders i ha titllat la manca d'inversió endèmica i premeditada.
Segons el Ministeri, en canvi, han abordat la importància de reforçar la col·laboració entre les dues administracions per impulsar el ritme d'execució de les infraestructures a Catalunya. En aquest sentit, s'ha acordat la propera convocatòria de la Comissió de Seguiment d'Infraestructures per analitzar conjuntament i projecte a projecte la situació. David Navarro.
A primera hora del matí, el president Pere Aragonès s'ha queixat dels incompliments de l'Estat.
Davant dels baixos nivells d'incompliment, que no són només d'aquest any, sinó que sumen a una trajectòria històrica d'una execució sempre per sota de la mitjana de l'Estat, és imprescindible que hi hagi una reversió immediata, hi hagi un punt d'inflexió d'aquesta constant històrica perquè ens hi juguem també la nostra competitivitat.
Més tard, el president s'ha trobat amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la inauguració de les noves oficines de Google a Barcelona. Només arribar, la ministra ha justificat el dèficit de compliment dels pressupostos per l'herència rebuda.
Cuando nosotros entramos en el gobierno en junio del 2018, nos encontramos un panorama absolutamente diferente, obras que se habían paralizado, proyectos que ni siquiera se habían iniciado, y nosotros lo que estamos haciendo es, en fin, ¿no?, poner toda la carne en el asador para poder acelerar ese ritmo de las ejecuciones.
Acabat l'acte, Sánchez s'ha reunit amb Aragonès i Puigneró per espai de mitja hora. Durant la trobada, el president ha demanat a la ministra que hi hagi accions palpables per aixugar el dèficit.
Per cert, que encara en clau econòmica, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu prorrogarà 3 mesos més el decret de mesures de resposta a la guerra d'Ucraïna.
Sánchez ho ha confirmat en un acte al Congrés davant els diputats i els senadors del PSOE, just l'endemà que des de Brussel·les obrís la porta a fer-ho. La durada del paquet anticrisi vencia el 30 de juny, però amb la pròrroga s'estendrà fins al 30 de setembre. Entre les mesures que contempla hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la rebaixa de la factura de la llum i l'augment de l'ingrés mínim vital. La pròrroga s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. Sánchez ha reclamat al PP que hi doni suport després que en la darrera votació s'hi oposessin.
I encara en clau econòmica, l'àrea metropolitana de Barcelona, les patronals PIMEC i Foment del Treball i els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat 420 accions per impulsar l'economia metropolitana. Pactades en el marc de la taula de reactivació econòmica i reindustrialització, aposten per enfortir el teixit econòmic, generar oportunitats de creixement i millorar l'ocupació a la metròpolis de Barcelona. Arnau Olmos.
A l'informe que recull la feina de consens de 2 anys, s'apunta la necessitat de fer un esforç decidit en innovació empresarial i també reclama al sector públic que inverteixi en recerca, desenvolupament i innovació. també marca com a objectiu accelerar la transició tecnològica de la indústria metropolitana i alhora remarcar els atractius del teixit industrial metropolità com a captador d'inversions. Per tot això, diuen els autors, cal millorar i accelerar la distribució dels fons europeus. Sobre el turisme, un dels pilars econòmics del territori, s'aposta per crear un model sostenible que passi per descongestionar la ciutat de Barcelona, ho explica Joan Pere, president de PIMEC al Barcelonès Nord i al Maresme.
Ampliar el focus del que és la proposta de valor de Barcelona a tota l'àrea metropolitana, d'entendre-ho com un conjunt i trobar una marca i una proposta de valor conjunta.
L'estudi també referma el protagonisme econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona al conjunt de Catalunya. De fet, hi viu el 43% de la població i s'hi concentren el 55% del producte interior brut i el 52% de l'ocupació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, està convençut que els tribunals s'hauran d'adaptar ara a la nova normativa vigent a les aules catalanes. Durant una xerrada informativa del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Cambray també ha defensat que el nou escenari legislatiu servirà per no aplicar el 25% de castellà ni cap altre percentatge. Anna Ruiz.
El conseller Cambray s'ha resistit novament a aclarir si amb el nou decret del català desobeeix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si s'ha mostrat convençut que els tribunals ara no tenen més remei que fer complir una normativa que rebutja l'aplicació de cap percentatge. Per a Cambray, l'aval democràtic respon al Parlament i la seva lleialtat, ha dit, és amb les famílies i els alumnes.
El que fem des del govern és donar resposta i complir la legalitat de les lleis del govern. I, per tant, no hi ha res més democràtic que el govern impulsi una llei i que la convalidi el Parlament de Catalunya. I això és el que farem. I el que farem des del govern és garantir, jo em dic a l'alumnat i a les famílies, no em dic als tribunals.
I tot això passa davant l'ofensiva judicial que han anunciat algunes formacions polítiques i entitats contra el nou decret aprovat pel govern. És el cas de l'Assemblea Escola Bilingüe, Ciutadans, Partit Popular i Vox.
Tota la polèmica arriba a les portes d'una nova tanda de vagues dels sindicats educatius. Aquesta tarda s'ha reprès la mediació davant de les protestes convocades.
Si res no canvia, demà la vaga serà de 2 hores, de 8 a 10 del matí, mentre que el dijous 9 de juny hi ha convocada una altra aturada total. En aquest context, un grup de delegats del sindicat USTEC s'han manifestat aquest matí davant la Conselleria d'Educació i s'han viscut moments de tensió amb els Mossos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha rebut 10 milions d'euros de la Unió Europea per fer arribar als hospitals una gran plataforma de dades sobre el càncer. El sistema indicarà als oncòlegs quins tractaments funcionen millor amb cada tipus de tumor. Maite Polo.
Una vintena d'investigadors internacionals han introduït dades de 28.000 tumors de 66 tipus de càncer a la plataforma durant 5 anys. Totes les mutacions que han patit les cèl·lules, destacant les més rellevants, i la seva resposta positiva o negativa a cada tractament. El sistema computacional les ha analitzat, ha fet un aprenentatge automàtic i ha mostrat uns resultats que esperen que siguin molt útils als especialistes. En declaracions a la xarxa, l'investigador associat del Laboratori de Genòmica Biomèdica de l'IRB, Abel González, deixa clar que la plataforma no substituirà els metges.
La decisió sempre la tiene que tomar un médico, ¿no? Sencillamente, el sistema lo que hace es como hacer de manera muy rápida, sistemática y reproducible lo que hacen estos especialistas en el proceso anterior, antes de llegar al tumor board, que es la interpretación, ¿no? Decidir qué mutaciones le van a enseñar al oncólogo.
A partir d'ara, l'Institut de Recerca Biomèdica i els 17 socis europeus que participen en el projecte tenen 5 anys per fer arribar aquesta gran base de dades als hospitals.
Precisament un dels grans causants del càncer, el tabac, és el principal cavall de batalla de la futura llei de residus de Catalunya. La normativa contempla implantar un pagament als paquets de tabac i a les bosses de filtres per poder reciclar les borilles. A Catalunya cada dia se'n generen més de 21 milions, el 70% de les quals es llencen a terra i acaben embrutant el medi ambient.
Per abordar-ho, el recàrrec a pagar es basaria en un sistema de devolució-retorn, de tal manera que el fumador recuperaria els diners a canvi de lliurar les borilles. Per això, en declaracions a la xarxa, el director de l'Agència de Residus, Isaac Peraire, no ha volgut parlar d'impost.
Per això no parlem d'impost, parlem d'un pagament per un sistema de dipòsit d'evolució retorn que el que fa és responsabilitzar a un mateix i, per tant, el farà... O sigui, la primera persona interessada en no deixar anar a terra aquesta borilla és la persona fumadora, que segur que ja n'hi ha molts que ho fan. De fet, és cert que n'hi ha molts que ho fan, però encara és més cert, o igual de cert, que el 70% de borilles se'n van a terra.
De moment, la normativa està en procés. És només un esborrany que el mes vinent entrarà en fase d'al·legacions, però que el govern voldria aprovar d'aquí un any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya està disposada a tenir Jocs Olímpics. Així ho ha tornat a reafirmar la consellera de Presidència després d'un contacte informal amb el president del Comitè Olímpic Internacional, que avui era a Madrid. Laura Vilagrà ha evitat entrar en polèmica amb l'Aragó. Albert Güell.
La consellera de la Presidència diu que amb la breu trobada amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Tomàs Bach, Catalunya ha volgut visibilitzar que està disposada a tenir Jocs d'hivern amb una proposta competitiva i guanyadora. També que hi ha predisposició a col·laborar amb l'Aragó, però que no es descarta l'opció d'anar en solitari. Laura Vilagrà.
Catalunya està disposada a tenir Jocs Olímpics d'hivern amb una proposta competitiva guanyadora i, per tant, doncs, propostes que hi hagi sobre la taula o altres alternatives que sempre hem parlat que podríem, doncs, liderar des de Catalunya, doncs, que es puguin produir aquests Jocs Olímpics al nostre territori.
La trobada informal d'uns minuts s'ha produït en un acte organitzat a la seu del Comitè Olímpic Espanyol sobre el paper de l'esport en l'acollida de refugiats. Laura Vilagrà ha evitat fer valoracions polítiques sobre la candidatura i entrar en polèmica amb l'Aragó.
Nosaltres parlem de temes tècnics, d'una candidatura tècnica, d'una candidatura que s'ha de centrar en els temes esportius.
El president del COE, Alejandro Blanco, tampoc ha volgut opinar sobre els Jocs i respondre a les acusacions de l'Aragó d'estar al costat de Catalunya.
Més coses. El Tribunal Suprem ha tornat a ajornar 10 dies més la sentència sobre la macrodemanda de les clàusules sòl. David Amador.
El Suprem té dubtes sobre la demanda i per això estableix aquest termini de 10 dies perquè les parts es pronunciïn sobre la necessitat de plantejar diverses qüestions prejudicials a la justícia europea. Per tant, s'allarga el periple de la macrodemanda interposada per ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances, contra més d'un centenar d'entitats per les clàusules terra. Manuel Pardos és el president de l'organització i Víctor Cremades, un dels seus advocats.
¿Hasta cuándo abusarán de la paciencia de los consumidores y clientes?
Confío en que no va a elevar esa cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha resuelto en múltiples sentencias, pero incluso el Tribunal Supremo también lo ha hecho.
La macrodemanda implica uns 9.000 afectats per les clàusules sòl, tot i que ADICAE explica que podrien ser uns 3 milions arreu de l'Estat. Segons l'Associació d'Usuaris, la banca hauria de retornar entre 170 i 190 milions d'euros als afectats.
Canviem de qüestió. En política local, l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, renunciarà al càrrec divendres, després de 18 anys. Ho fa per facilitar el relleu al capdavant del consistori. Monràs mantindrà l'acta de regidor i afirma que seguirà treballant pel municipi des de l'àrea que se li assigni, la nova alcaldessa Mireia Dionisio. Ràdio Mollet, tema Balear.
Josep Monràs ha dit que renuncia a l'alcaldia després d'haver meditat i considerar que és el moment adient per fer un pas al costat i facilitar el canvi al capdavant del consistori molletà.
Jo crec que cal tornar a donar una empenta en el projecte de la ciutat. Crec que 18 anys a la motxilla són molts liderant aquest projecte. Crec que aquest és un moment, diguem, de serenor, tot i que hi ha moltes dificultats per davant, eh? No vull dir que s'hagin superat del tot, però que, en fi, que és un bon moment per fer aquest canvi.
Josep Monràs porta 31 anys com a regidor i 18 com a alcalde de Mollet del Vallès. Actualment és diputat provincial d'Educació. Josep Monràs deixa l'alcaldia, tot i que mantindrà la seva acta com a regidor del consistori molletà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un entrenador de la Unió Esportiva Sants de Barcelona per presumptes abusos sexuals a tres jugadores. Avui, però, després de passar a disposició judicial, l'han deixat en llibertat amb l'obligació de comparèixer. Gala Vilà.
L'entrenador de 33 anys estava a càrrec de la secció femenina del club. Les tres jugadores del juvenil van anar plegades a comissaria aquest dilluns per denunciar els fets. Poques hores després van detenir l'acusat a casa seva i avui ha passat a disposició judicial, on l'han deixat en llibertat amb càrrecs. En nom de la Unió Esportiva de Sants, el president del club, Joan Forcadell, explica com es posicionen respecte al cas.
El club denuncia els fets, denunciem aquests fets i ens posicionem al costat de les víctimes. Els hi donarem el suport que necessitin i anirem de la mà amb elles on haguem d'anar. És el mínim que podem fer, no pot ser d'una altra manera.
Des de la direcció del club han suspès el presumpte agressor de Sants com a mesura cautelar. Expliquen que els ha alarmat moltíssim. Per això el president de la Unió Esportiva detalla que ja estan prenent mesures per detectar i prevenir aquests casos.
En cultura, operadors, productors i professionals de la indústria audiovisual catalana es troben avui a la 23a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra a Granollers. Ho fan per reflexionar i abordar els reptes que tenen els mitjans i que passen per replantejar la TDT i l'FM i avançar, en el cas de la xarxa de comunicació local, cap a una plataforma OTT. Ràdio Granollers, Mar Mosegui.
Aquest matí a la 9.00 de l'Espai Reconvert de Granollers, Pepe Cerezo, director de Boca Media, ha dut a terme la sessió Els models de negoci de les OTT en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya. Cerezo ha explicat com d'importants són les OTT en el context actual i la importància que seguiran guanyant en el futur. El clar exemple de model d'OTT podria ser, per exemple, plataformes com Disney+. Relacionat amb aquest tema, Cerezo ha aprofitat per fer autocrítica dels mitjans de comunicació, sent un sector el que li ha costat endinsar-se cap a les OTT, i on fins fa no tant el contingut a la carta era gratuït i sense demanar subscripció.
Hablamos de podcast y pensamos siempre en la cadena SER, pero ahora mismo uno de los productores más interesados, uno de los productores que está gestionando y que tiene una gran audiencia en el mundo del podcast es el BBVA, o es Orange.
Seguint amb la tendència de les OTT, aquesta tarda el conseller delegat de l'Aixal, Marc Melillas, presentarà les noves OTT dels mitjans locals a la 9.00 de l'Espai Reconvert, seguint amb aquest mercat audiovisual, que tancarà les seves portes a 7:45 del vespre amb l'entrega dels Premis de Comunicació Local.
I sobre el públic, l'hort medieval del monestir de Pedralbes de Barcelona, després d'una fase de recuperació, la ciutadania podrà visitar dues de les quatre parcel·les de l'espai. En total, 3.000 metres quadrats de cultiu amb verdures, hortalisses, llegums o fruites que cuinaven les religioses des de l'època medieval. Maria Costa.
Ni tomàquets, ni blat de moro, ni patates, ni maduixes. No hi ha aquest tipus d'hortalisses i fruites, sinó espècies pròpies de l'època medieval.
Cigrons, han tingut faves i ara comencen a créixer les llenties.
I amb el recobert també hi creix carbassa del vi, pèsols, ceballots i enciams. Sentíem Joan Soler, educador ambiental, qui com a mínim un parell de dies a la setmana s'encarrega de l'hort. La recuperació d'aquestes parcel·les és històrica, perquè a través de manuscrits de l'època i aixecant la mateixa terra, un equip d'especialistes ha identificat quines eren les espècies pròpies que es conreaven en aquest espai a l'època medieval, per ara reproduir-ho. Segons Maria Antònia Martí Escaiol, la historiadora del projecte, es fa servir una tècnica orgànica.
Cultivar el que és col amb una capa de trèvol per sota. Això, segons els tractats, ens diu que evita l'arribada de segons quines mosques que són perjudicials per la col. També aquest trèvol el que fa regenerar la terra.
I per tancar el cercle de l'hort també en té cura entitats amb persones amb risc d'exclusió social i la collita està destinada a un menjador social.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, l'Espart Girona ha arribat a un acord amb Mariana Toló perquè la pivota australiana amb passaport croat defensi la samarreta del conjunt gironí durant la pròxima temporada. Pere Puig és el director del conjunt català.
Amb el fitxatge de Mariana Toló complim una mica les expectatives que ens havíem creat de buscar un 5 de referència que ens donés solidesa, que sapigués jugar, que fes més bona les companyes, i el seu passaport croat doncs, la fa una jugadora molt interessant perquè ens allibera les places extracomunitàries.
També en bàsquet, en el món de la cistella, Laura Penya i el Cadí La Seu han arribat a un acord per seguir junts el seu camí la pròxima temporada. Penya, que continuarà sent el cervell de l'equip català, ha tingut una progressió excel·lent des de la seva arribada a la Seu d'Urgell. Ara gaudeix de la seva primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta. L'escoltem.
No és cap misteri que estic super a gust aquí, que és un club al qual crec que tothom s'hi pot emmirallar. M'han donat la confiança que crec que necessitava com a jugadora i per seguir creixent. I res, és el club que vull estar i el que vull seguir portant amunt, igual que vam fer aquesta temporada. Així que res, supercontenta, feliç i amb ganes de nous reptes i d'afrontar la nova temporada.
Dues notícies destacades en el món del bàsquet en el dia d'avui. En futbol, el Girona, que ja ha venut més de 7.000 entrades per a la gran cita de demà, ha preparat a consciència la visita de l'Eibar, maig d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió. A Montilivi, demà a partir de les 7 de la tarda, els homes de Mitchell es veuen les cares amb un equip que, recordem, es va quedar sense l'ascens directe en el temps de descompte del darrer partit de Lliga, del darrer cap de setmana. I per al partit de tornada, el Girona té de moment 300 entrades. Encara en futbol, el Terrassa s'assegura la continuïtat de Jordi López Felpeto a la banqueta del primer equip vallesà. El club terrassenc i el tècnic de Cardedeu han arribat a un acord per renovar el contracte que els uneix des del 17 de juny de 2021. Serà novament el tècnic del Terrassa, Jordi López. I molt pendents de la gran cita que es viurà dissabte i que es podrà seguir en directe a les televisions locals, i això la serà dissabte a partir de les 4 de la tarda, al projecte Champions for Pedrito, aquesta trobada de jugadors i exjugadors del futbol català per recaptar fons en la lluita davant la síndrome de Coffin Siris.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per donar alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar sopar, en el cas d'aquelles persones que ho van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades, es pot usar al mig matí o el berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura o hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb albocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu en triar i remenar per crear els vostres berenars sans, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pere Aragonès titlla d'inadmissible la manca d'execució de les inversions estatals a Catalunya i demana passar dels fets a les paraules. El president s'ha reunit avui amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i de Fàbregas.
Ha estat en el marc d'un congrés de formació professional en què també hi ha participat el vicepresident Jordi Puigneró. Des del Ministeri, Sánchez ha justificat el dèficit per l'herència rebuda.
És imprescindible que hi hagi una reversió immediata, hi hagi un punt d'inflexió d'aquesta constant històrica perquè ens hi juguem també la nostra competitivitat.
Cuando nosotros entramos en el gobierno en junio del 2018, nos encontramos un panorama absolutamente diferente, obras que se habían paralizado, proyectos que ni siquiera se habían iniciado y nosotros lo que estamos haciendo es poner toda la carne en el asador para poder acelerar ese ritmo de las ejecuciones.
L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona rep 10 milions d'euros de la Unió Europea per fer arribar als hospitals una gran plataforma de dades sobre el càncer.
El sistema indicarà als oncòlegs quins tractaments funcionen millor amb cada tipus de tumor. L'investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona deixa clar que la plataforma no substituirà els metges.
La decisió sempre la tiene que tomar un médico, ¿no? Sencillamente, el sistema lo que hace es como hacer de manera muy rápida, sistemática y reproducible lo que hacen estos especialistas en el proceso anterior, antes de llegar al tumor board, que es la interpretación, ¿no? Decidir qué mutaciones le van a enseñar al oncólogo.
L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, renunciarà al càrrec divendres després de 18 anys. Ho fa per facilitar el relleu al capdavant del consistori.
Monràs mantindrà l'acte de regidor i afirma que seguirà treballant per al municipi des de l'àrea de la que li assigni la nova alcaldessa Mireia Dionisio.
Ràdio Mollet, Emma Balear.
Josep Monràs ha dit que renuncia a l'alcaldia després d'haver meditat i considerar que és el moment adient per fer un pas al costat i facilitar el canvi al capdavant del consistori molletà.
Jo crec que cal tornar a donar una empenta en el projecte de la ciutat. Crec que 18 anys a la motxilla són molts.
Llibertat amb càrrecs per l'entrenador de l'Unió Esportiva Sants de Barcelona després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per presumptes abusos sexuals a 3 jugadores.
Des del club, el seu president, Joan Forcadell, expressa el seu suport a les víctimes, 3 joves de moment que dilluns van denunciar els fets.
Denunciem aquests fets i ens posicionem al costat de les víctimes. Els hi donarem el suport que necessitin i anirem de la mà amb elles a on haguem d'anar.
Operadors, productors i professionals de la indústria audiovisual catalana es troben avui a la 23a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya que se celebra a Granollers.
Ho han fet per reflexionar i abordar els reptes que tenen els mitjans i que passen per replantejar la TDT i la FM i avançar, en el cas de la xarxa de comunicació local, cap a una plataforma OTT.
Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
Pepe Cerezo, director de Boca Media, ha dut a terme la sessió Els models de negoci de les OTT en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya. El clar exemple de model d'OTT podria ser, per exemple, plataformes com Disney+. Relacionat amb aquest tema, Cerezo ha aprofitat per fer autocrítica dels mitjans de comunicació. Fins fa no tant, el contingut a la carta era gratuït.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, dimecres de la tarda, ve dominat per aquest ambient assolellat. Sí que creixen algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que tindran poques conseqüències. El que sí que notarem serà aquesta pujada de la temperatura màxima, valors que poden arribar a superar els 36 graus a Ponent i els 26 graus al litoral. Pel que fa a les precipitacions, no es descarta que a partir del vespre pugui haver alguna precipitació feble que pugui entrar per les comarques de les Terres de l'Ebre o també a les comarques de Lleida. Serà uns roines que apareixeran al final del dia i com a molt deixaran acumulacions minses. La jornada de demà vindrà dominada pel sol, es tornaran a repetir aquests intervals de núvols baixos que seran més abundants als dos extrems del litoral i tornarem a tenir un dia marcat per la marinada i això altre cop farà que tinguem una temperatura més baixa arran de costa i a l'interior la temperatura màxima no presentarà masses canvis, tornarem a tenir màximes que arribin a superar els 35 graus i d'on som aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Millora el trànsit en general en aquesta xarxa viària, però encara parlem de problemes en aquest tram de la C-17. Ho comentàvem anteriorment, aquest accident que s'ha produït ja fa estona a Parets del Vallès. Encara hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona i aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de la C-17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona. De la resta de vies, destaquen a l'extrem nord de Barcelona, encara carregades la C-58 i la C-33 entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. I a l'extrem sud, la C-32, amb retencions puntuals a la zona d'Esplugues, direcció Barcelona. L'AP7, en general, també va millorant. Queden retencions intermitents de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram de Sant Cugat, en sentit nord, en sentit Girona, i a la zona de Barberà del Vallès, però en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Xoc de declaracions a propòsit del dèficit d'inversions a Catalunya. Després de fer-se públic ahir les xifres, avui s'han trobat cara a cara el president català Pere Aragonès i la ministra de Transports Raquel Sánchez. Una trobada en el marc d'un congrés de formació professional i en què també hi ha participat el vicepresident Jordi Puigneró. A la sortida, Aragonès ha titllat d'inadmissible la manca d'execució de les inversions estatals i ha demanat passar dels fets a les paraules.
Aragonès i Puigneró han mantingut una trobada informal de 20 minuts amb la ministra Raquel Sánchez. El president de la Generalitat ha reclamat una reversió immediata de la situació. Les declaracions de Jordi Puigneró encara han estat més inflamades. El vicepresident ha assegurat que l'executiu espanyol o són inútils o són uns mentiders i ha titllat la manca d'inversió d'endèmica i premeditada.
Segons el Ministeri, han abordat la importància de reforçar la col·laboració entre les dues administracions per impulsar el ritme d'execució de les infraestructures de Catalunya. En aquest sentit, s'ha acordat la propera convocatòria de la Comissió de Seguiment d'Infraestructures per analitzar conjuntament i projecte a projecte la situació. David Navarro.
A primera hora del matí, el president Pere Aragonès s'ha queixat dels incompliments de l'Estat.
Davant dels baixos nivells d'incompliment, que no són només d'aquest any, sinó que sumen a una trajectòria històrica d'una execució sempre per sota de la mitjana de l'Estat, és imprescindible que hi hagi una reversió immediata, hi hagi un punt d'inflexió d'aquesta constant històrica perquè ens hi juguem també la nostra competitivitat.
Més tard, el president s'ha trobat amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la inauguració de les noves oficines de Google a Barcelona. Només arribar, la ministra ha justificat el dèficit de compliment dels pressupostos per l'herència rebuda.
Cuando nosotros entramos en el gobierno en junio del 2018, nos encontramos un panorama absolutamente diferente, obras que se habían paralizado, proyectos que ni siquiera se habían iniciado y nosotros lo que estamos haciendo es, en fin, ¿no?, poner toda la carne en el asador para poder acelerar ese ritmo de las ejecuciones.
Acabat l'acte, Sánchez s'ha reunit amb Aragonès i Puigneró per espai de mitja hora. Durant la trobada, el president ha demanat a la ministra que hi hagi accions palpables per aixugar el dèficit.
Per cert, que encara en clau econòmica, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu prorrogarà 3 mesos més el decret de mesures de resposta a la guerra d'Ucraïna.
Sánchez ho ha confirmat en un acte al Congrés davant els diputats i els senadors del PSOE, just l'endemà que des de Brussel·les obrís la porta a fer-ho. La durada del paquet anticrisi vencia el 30 de juny, però amb la pròrroga s'estendrà fins al 30 de setembre. Entre les mesures que contempla hi ha la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, la rebaixa de la factura de la llum i i l'augment de l'ingrés mínim vital. La pròrroga s'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. Sánchez ha reclamat al PP que hi doni suport després que en la darrera votació s'hi oposessin.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, està convençut que els tribunals s'hauran d'adaptar ara a la nova normativa vigent a les aules catalanes. Durant una xerrada informativa del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Cambray també ha defensat que el nou escenari legislatiu servirà per no aplicar el 25% de castellà ni cap altre percentatge. Anna Ruiz.
El conseller Cambray s'ha resistit novament a aclarir si amb el nou decret del català desobeeix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si s'ha mostrat convençut que els tribunals ara no tenen més remei que fer complir una normativa que rebutja l'aplicació de cap percentatge. Per a Cambray, l'aval democràtic respon al Parlament i la seva lleialtat, ha dit, és amb les famílies i els alumnes.
El que fem des del govern és donar resposta i complir la legalitat de les lleis del govern. I, per tant, no hi ha res més democràtic que el govern impulsi una llei i que la convalidi el Parlament de Catalunya. I això és el que farem. I el que farem des del govern és garantir, jo em dic a l'alumnat i a les famílies, no em dic als tribunals.
I tot això passa davant l'ofensiva judicial que han anunciat algunes formacions polítiques i entitats contra el nou decret aprovat pel govern. És el cas de l'Assemblea Escola Bilingüe, Ciutadans, Partit Popular i Vox.
I tota la polèmica arriba a les portes d'una nova tanda de vagues dels sindicats educatius. Aquesta tarda s'ha reprès la mediació davant de les protestes convocades.
Si res no canvia, demà la vaga serà de 2 hores, de 8 a 10 del matí, mentre que el dijous 9 de juny hi ha convocada una altra aturada total. En aquest context, un grup de delegats del sindicat USTEC s'han manifestat aquest matí davant la Conselleria d'Educació i s'han viscut moments de tensió amb els Mossos.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha rebut 10 milions d'euros de la Unió Europea per fer arribar als hospitals una gran plataforma de dades sobre el càncer. El sistema indicarà als oncòlegs quins tractaments funcionen millor amb cada tipus de tumor. Maite Polo.
Una vintena d'investigadors internacionals han introduït dades de 28.000 tumors de 66 tipus de càncer a la plataforma durant 5 anys. Totes les mutacions que han patit les cèl·lules, destacant les més rellevants, i la seva resposta positiva o negativa a cada tractament. El sistema computacional les ha analitzat, ha fet un aprenentatge automàtic i ha mostrat uns resultats que esperen que siguin molt útils als especialistes. En declaracions a la xarxa, l'investigador associat del Laboratori de Genòmica Biomèdica de l'IRB, Abel González, deixa clar que la plataforma no substituirà els metges.
La decisión siempre la tiene que tomar un médico, ¿no? Sencillamente, el sistema lo que hace es como hacer de manera muy rápida, sistemática y reproducible lo que hacen estos especialistas en el proceso anterior, antes de llegar al tumor board, que es la interpretación, ¿no? Decidir qué mutaciones le van a enseñar al oncólogo.
A partir d'ara, l'Institut de Recerca Biomèdica i els 17 socis europeus que participen en el projecte tenen 5 anys per fer arribar aquesta gran base de dades als hospitals.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Catalunya està disposada a tenir Jocs Olímpics, així ho ha tornat a reafirmar la consellera de Presidència després d'un contacte informal amb el president del Comitè Olímpic Internacional que avui era a Madrid. Laura Vilagrà ha evitat entrar en polèmica amb l'Aragó. Albert Güell.
La consellera de la Presidència diu que amb la breu trobada amb el president del Comitè Olímpic Internacional, Tomàs Bach, Catalunya ha volgut visibilitzar que està disposada a tenir Jocs d'hivern amb una proposta competitiva i guanyadora. També que hi ha predisposició a col·laborar amb l'Aragó, però que no es descarta l'opció d'anar en solitari. Laura Vilagrà.
Catalunya està disposada a tenir Jocs Olímpics d'hivern amb una proposta competitiva guanyadora i, per tant, doncs, propostes que hi hagi sobre la taula o altres alternatives que sempre hem parlat que podríem, doncs, liderar des de Catalunya, doncs, que es puguin produir aquests Jocs Olímpics al nostre territori.
La trobada informal d'uns minuts s'ha produït en un acte organitzat a la seu del Comitè Olímpic Espanyol sobre el paper de l'esport en l'acollida de refugiats. Laura Vilagrà ha evitat fer valoracions polítiques sobre la candidatura i entrar en polèmica amb l'Aragó.
Nosaltres parlem de temes tècnics, d'una candidatura tècnica, d'una candidatura que s'ha de centrar en els temes esportius.
El president del COE, Alejandro Blanco, tampoc ha volgut opinar sobre els Jocs i respondre a les acusacions de l'Aragó d'estar al costat de Catalunya.
Més coses, el Tribunal Suprem ha tornat a ajornar 10 dies més la sentència sobre la macrodemanda de les clàusules sol, David Amador.
El Suprem té dubtes sobre la demanda i per això estableix aquest termini de 10 dies perquè les parts es pronunciïn sobre la necessitat de plantejar diverses qüestions prejudicials a la justícia europea. Per tant, s'allarga el periple de la macrodemanda interposada per ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances, contra més d'un centenar d'entitats per les clàusules terra. Manuel Pardós és el president de l'organització i Víctor Cremades, un dels seus advocats.
¿Hasta cuándo abusarán de la paciencia de los consumidores y clientes?
Confío en que no va a elevar esa cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha resuelto en múltiples sentencias, pero incluso el Tribunal Supremo también lo ha hecho.
La macrodemanda implica uns 9.000 afectats per les clàusules sol, tot i que ADICAE explica que podrien ser uns 3 milions arreu de l'Estat. Segons l'Associació d'Usuaris, la banca hauria de retornar entre 170 i 190 milions d'euros als afectats.
Canviem de qüestió. En política local, l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, renunciarà al càrrec divendres després de 18 anys. Ho fa per facilitar el relleu al capdavant del consistori. Monràs mantindrà l'acta de regidor i afirma que seguirà treballant pel municipi des de l'àrea que li assigni la nova alcaldessa Mireia Dionisio. Ràdio Mollet, Emma Balea.
Josep Monràs ha dit que renuncia a l'alcaldia després d'haver meditat i considerar que és el moment adient per fer un pas al costat i facilitar el canvi al capdavant del consistori molletà.
Jo crec que cal tornar a donar una empenta en el projecte de la ciutat. Crec que 18 anys a la motxilla són molts liderant aquest projecte. Crec que aquest és un moment, diguem, de serenor, tot i que hi ha moltes dificultats per davant, eh? No vull dir que s'hagin superat del tot, però que, en fi, que és un bon moment per fer aquest canvi.
Josep Monràs porta 31 anys com a regidor i 18 com a alcalde de Mollet del Vallès. Actualment és diputat provincial d'Educació. Josep Monràs deixa l'alcaldia, tot i que mantindrà la seva acta com a regidor del consistori molletà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un entrenador de la Unió Esportiva Sants de Barcelona per presumptes abusos sexuals a tres jugadores. Avui, però, després de passar a disposició judicial, l'han deixat en llibertat, però amb l'obligació de comparèixer als jutjats. Gala Vila.
L'entrenador de 33 anys estava a càrrec de la secció femenina del club. Les tres jugadores del juvenil van anar plegades a comissaria aquest dilluns per denunciar els fets. Poques hores després van detenir l'acusat a casa seva i avui ha passat a disposició judicial, on l'han deixat en llibertat amb càrrecs. En nom de la Unió Esportiva de Sants, el president del club, Joan Forcadell, explica com es posicionen respecte al cas.
El club denuncia els fets, denunciem aquests fets i ens posicionem al costat de les víctimes. Els hi donarem el suport que necessitin i anirem de la mà amb elles on haguem d'anar. És el mínim que podem fer, no pot ser d'una altra manera.
Des de la direcció del club han suspès el presumpte agressor de Sants com a mesura cautelar. Expliquen que els ha alarmat moltíssim. Per això el president de la Unió Esportiva detalla que ja estan prenent mesures per detectar i prevenir aquests casos.
I encara en la crònica de successos, els Mossos també han desarticulat un grup que utilitzava explosius per cometre robatoris amb força a botigues. S'actuaven sobretot a comerços del Baix Llobregat i del Vallès. Hi ha 6 detinguts. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
A Terrassa, la banda va robar el passat mes de març més de 8.800 euros de la caixa forta de la Mercadona del Roc Blanc. Provocaven explosions de gas descontrolades que ocasionaven danys greus, a més de comportar un greu risc per la integritat de les persones. L'organització s'havia especialitzat en robatoris amb força amb artefactes explosius impulsats per una barreja de gasos amb els quals atacaven caixes d'establiments comercials com supermercats o benzineres, convertint-se en un modus operandi inèdit a Catalunya fins a data d'avui. El jutge ha decretat l'ingrés a presó de 5 dels membres de la banda.
I avui ha estat el primer dels 3 dies de vaga que han convocat els treballadors de Correus per la gestió caòtica, diuen, del servei. I un cop més hi ha ball de xifres pel que fa al seguiment.
Els sindicats convocats, Comissions Obreres i UGT, asseguren que en l'inici de l'aturada el seguiment massiu ha obligat l'empresa a paralitzar les rutes de transport, un fet que l'empresa desmenteix i el situa al voltant del 12%.
A Tarragona la protesta ha culminat aquest migdia amb una concentració dels treballadors davant de la seu de l'empresa. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Els sindicats majoritaris a Correus, UGT, Comissions Obreres i CGT han convocat l'aturada per denunciar el que consideren un desmantellament del servei postal públic. A Tarragona hi treballen 800 persones de plantilla que donen servei a 820.000 usuaris i a més de 53.000 empreses del territori. El delegat de CGT Correus Tarragona, Rubén Masmano, ha denunciat que l'empresa té la intenció de privatitzar el servei.
Que la baixada de feina que estan tenint no és una cosa que sigui perquè sí, és perquè la política que està seguint l'empresa és que està derivant el servei que estem donant nosaltres a les empreses filials de Correus, que són Correus Express.
Els sindicats afirmen que continuaran amb les mobilitzacions fins a rebre resposta i poder negociar una solució, assegurant que el seguiment de la vaga és molt ampli a Tarragona. La direcció el situa en el 12% a nivell estatal.
I la Diputació de Barcelona assolirà la neutralitat climàtica l'any 2030, 20 anys abans del que marquen els objectius de Nacions Unides. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha posat en marxa un pla dotat amb gairebé 50 milions d'euros que permetrà reduir el consum energètic del gruix dels seus edificis i dependències, així com electrificar la seva flota de vehicles. Jordi Casino.
Amb l'anomenat Pla Clima, la Diputació de Barcelona vol aconseguir reduir un 40% el consum energètic dels seus edificis corporatius, instal·lant plaques fotovoltaiques o calderes de biomassa, per exemple, i un 100% les emissions directes, produint a més 10 gigawatts hora anuals amb energies renovables. El projecte afecta especialment a recintes importants de la ciutat de Barcelona, com l'Escola Industrial, la Maternitat o les Llars Mundet, a més de Torribera, Santa Coloma de Gramenet, i d'edificis emblemàtics com la seva seu central, Can Serra, ubicada a la Rambla de Catalunya. Escolteu Carmela Fortuny, que és la vicepresidenta segona, i Xesco Gomar, que és el diputat d'Acció Climàtica.
Ens cal fer més, és urgent, la comunitat científica ens ho alerta, però també ens ho diuen els municipis, també ens ho diu la ciutadania.
46 milions d'euros en 8 anys per arribar al 2030 a l'emissió zero.
El Pla Clima planteja en total 34 actuacions diferents i afectarà 64 edificis i 400 vehicles.
En cultura, operadors, productors i professionals de la indústria audiovisual catalana es troben avui a la 23a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra a Granollers, i a aquesta hora es fa entrega dels Premis de Comunicació d'aquest any. Així que connectem-hi en directe. Ràdio Granollers, Marc Mosegui, bona tarda.
Bona tarda, des de l'Espai Rocambert de Granollers, on, com bé has dit, s'està celebrant l'acte d'entrega dels Premis de Comunicació Local 2022. Amb aquesta cerimònia es dona per tancat el mercat audiovisual d'enguany, una edició en la que s'ha donat especial importància a les OTT i al canvi de paradigma dels mitjans de comunicació en l'era tecnològica. Pel que fa a la gala que s'està celebrant ara mateix, cal destacar la nominació de Vallès Oriental Televisió, que té les seves instal·lacions justament aquí al Rocambert, com a millor televisió pels seus 13 anys de trajectòria. També vull aprofitar per destacar el Premi Especial del Jurat, que aquest any és per Jordi Évole, i que agraeix el premi reconeixent la importància de les ràdios i televisions locals abans de fer el salt a mitjans de més abast.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc Mosegui, des de Granollers. També més cultura sobre el públic, l'or medieval del monestir de Pedralbes de Barcelona. Després d'una fase de recuperació, la ciutadania podrà visitar dues de les quatre parcel·les de l'espai. En total, 3.000 metres quadrats de cultiu amb verdures, hortalisses, llegums o fruites que cuinaven les religioses des de l'època medieval. Maria Costa.
Ni tomàquets, ni blat de moro, ni patates, ni maduixes. No hi ha aquest tipus d'hortalisses i fruites, sinó espècies pròpies de l'època medieval.
Cigrons, han tingut faves i ara comencen a créixer les llenties.
I amb el recobert també hi creix carbassa del vi, pèsols, ceballots i enciams. Sentíem Joan Soler, educador ambiental, qui com a mínim un parell de dies a la setmana s'encarrega de l'hort. La recuperació d'aquestes parcel·les és històrica, perquè a través de manuscrits de l'època i aixecant la mateixa terra, un equip d'especialistes ha identificat quines eren les espècies pròpies que es conreaven en aquest espai a l'època medieval, per ara reproduir-ho. Segons Maria Antònia Martí Escaiol, la historiadora del projecte, es fa servir una tècnica orgànica.
Cultivar el que és col amb una capa de trèvol per sota. Això, segons els tractats, ens diu que evita l'arribada de segons quines mosques que són perjudicials per la col. També aquest trèvol el que fa regenerar la terra.
I per tancar el cercle, de l'hort també en té cura entitats amb persones amb risc d'exclusió social. I la collita està destinada a un menjador social.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doble notícia en el món del bàsquet. L'Espar Girona ha arribat a un acord amb Mariana Tolo perquè la pivota australiana amb passaport croat defensi la samarreta del conjunt gironí la pròxima temporada a la Lliga Femenina de Bàsquet. Pere Puig és el director esportiu del conjunt català. L'escoltem.
Amb el fitxatge de Mariana Tolo complim una mica les expectatives que ens havíem creat de buscar un 5 de referència que ens donés solidesa, que sapigués jugar, que fes més bona les companyes, i el seu passaport croat doncs, la fa una jugadora molt interessant perquè ens allibera les places extracomunitàries.
Notícia a l'Uni Girona, notícia al Cadí La Seu, perquè Laura Penya i el conjunt de La Seu d'Urgell han arribat a un acord per seguir junts al seu camí la pròxima temporada. Recordem que ara Penya gaudeix de la seva primera convocatòria amb la selecció absoluta nacional.
No és cap misteri que estic super a gust aquí, que és un club al qual crec que tothom s'hi pot emmirallar. M'han donat la confiança que crec que necessitava com a jugadora i per seguir creixent. I res, és el club que vull estar i el que vull seguir portant amunt, igual que vam fer aquesta temporada. Així que res, supercontenta, feliç i amb ganes de nous reptes i d'afrontar la nova temporada.
En waterpolo destaquem que l'Atlètic Barceloneta s'enfronta demà al Recol, vigent campió d'Europa, en els quarts de final de la Champions masculina. Serà a 4:45 de la tarda a la Final 8, a la final a 8 que juga a Belgrat. Els mariners intentaran sorprendre l'equip italià. També demà estarem molt pendents del Girona. Parlem de la segona divisió A i de la promoció d'ascens a primera divisió. Demà el conjunt català s'enfronta a l'Eibar. És el maig d'anada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió. A Montilivi demà a partir de les 7 de la tarda el partit d'anada, la tornada al cap de setmana al camp de l'Eibar. I encara en futbol és notícia que el Terrassa ha anunciat en el dia d'avui la continuïtat de Jordi López Felpeto a la banqueta del primer equip vallesà. El club i el tècnic han arribat a un acord per renovar el seu contracte que els uneix, recordem, des del 17 de juny de 2021.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Al POU d'aquesta setmana parlem de plantes cíborg, plantes amb arrels que poden emmagatzemar energia. Els investigadors del projecte europeu IFOE han desenvolupat plantes biohíbrides amb un sistema d'arrels electròniques que podrien tenir diversos usos, com el que ja hem esmentat, emmagatzemar energia, o també ser sensors electrònics. Ens en donarà tots els detalls l'investigador a la línia de llum NCD Suite, Eduardo Solano. Què és una planta biohíbrida?
És simplement una planta la cual hemos producido la generación de un sistema que no es biológico. Es decir, en este caso ya veremos cómo hemos producido plantas en las cuales tienen como una especie de polímero, un plástico alrededor de sus raíces. Es por ello que se llaman plantas biohíbridas, porque no son completamente 100% biológicas, sino que han sido adaptadas con un nuevo material que no es biológico.
Per què poden desenvolupar aquest sistema tecnològic biohíbrid? Es pot fer amb qualsevol planta o han de ser plantes concretes?
Bueno, nosotros hemos empezado el proyecto porque, como hacemos en ciencia, siempre hay que empezar con un caso, ¿no?, que conozcamos bien, y hemos empezado con las plantas de las judías, las típicas que nosotros conocemos. Entonces hicimos germinar las judías y a partir de ahí es donde empieza nuestro proceso. Es decir, ¿cómo se desarrollan? Nosotros hacemos crecer las plantas y cuando tiene unas raíces de 1, 2, 3 centímetros más o menos, se sumergen en agua que contiene un precursor de este plástico que va a depositarse sobre las raíces. Y es lo que luego va a generar todas las propiedades nuevas que estamos buscando, que decíamos de almacenaje de energía o de conducción electrónica. Entonces, esto nosotros hemos empezado con este caso de las plantas de judías, pero puede extenderse a otras plantas. Simplemente habrá que investigar un poquito más para saber cómo de generalista es este proceso que hemos desarrollado.
Y
és tan fàcil com això? És a dir, es converteixen en plantes cíborgs perquè les, en lloc d'anar aigua... És tan fàcil aquest procés? O què més hi ha darrere? Com heu treballat?
Sí, de hecho, este es el gran punto de esta investigación, que es muy simple poder hacer esto. El proceso más exactamente consiste en coger la planta que está creciendo en un sistema hidropónico, ¿no?, en agua, como muchos sistemas actuales. Se trasvasa este agua, se quita y se pone el agua que tiene este pequeño precursor durante 24 o 48 horas y a continuación se saca y ya se deja la planta crecer de manera habitual.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el vicepresident Jordi Puigneró i la ministra de Transport, Raquel Sánchez, s'han trobat de manera informal aquest migdia a Barcelona i han parlat del dèficit d'inversions a Catalunya per part de l'Estat. Ha estat en l'acte d'inauguració de les noves oficines de Google a Barcelona. I és que, segons el Ministeri d'Hisenda, l'Estat va executar l'any passat a Catalunya un 35,77% de la inversió prevista al pressupost, és a dir, 739,8 milions sobre un total de 2.068 milions previstos. Pere Aragonès ha qualificat d'inadmissible que no s'executin les inversions i n'exigeix el seu compliment. També ha carregat contra el govern espanyol per aquestes xifres el vicepresident Jordi Puigneró, qui ha dit que es tracta d'un problema endèmic. Segons el ministeri, però, han abordat la importància de reforçar la col·laboració entre les dues administracions per tal d'impulsar el ritme d'execució de les infraestructures a Catalunya. En aquest sentit, s'ha acordat la propera convocatòria de la Comissió de Seguiment d'Infraestructures per analitzar conjuntament i projecte a projecte la situació. Canviem ara de qüestió. La FA de l'Escola Tagamanent de la Garriga denuncia una bretolada que ha fet malbé un mural fet per famílies i alumnat.